Són les 9 i 6 minuts i la temperatura a l'exterior de l'estudi és de 9 graus. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 25 de novembre de 2020. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Com haureu notat, avui no us acompanyarà la Sílvia Delgado, sinó que us convido a passar el matí de dimecres amb una servidora, Laia Paretas. Així anirà aquest matí de dimecres. D'aquí uns instants sortirem a conèixer el territori amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, i avui descobrim aplicacions mòbils que podem utilitzar a la muntanya i la ruta de les 5 fagedes de la Garrotxa. A 2 quarts tocats de 10 serà el torn de les recomanacions literàries de la mà de la crítica Anna Ruiz Mestres. Avui parlem amb Laura Borràs del seu llibre El poder transformador de la lectura. I encetarem la segona hora d'aquest matí a les 10 i pocs minuts amb una conversa amb l'Adrián Sasa, el vilafranquí que ha estat jutjat aquest mes de novembre per les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. A 2:15 del matí serà el torn de xerrar una estona amb la nostra gent gran. Avui és 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista, i aprofitarem per conversar precisament sobre violència de gènere amb la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dimecres, tenim una cita amb Vinceum, que avui ens explicarà el projecte inclusiu del museu i el programa Apropa. I acabarem a 11:15 amb el repàs de l'agenda al detall. Viurem la prèvia del 25N des de Sant Sadurní i coneixerem la banda Kilòmetre Zero, que actuarà aquest pròxim dissabte a l'Auditori Pau Casals. En parlarem amb el seu director, Albert Requesens. Així transcorrerà aquest matí de dimecres, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de Kilòmetre Zero, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès, en 3 cites, la primera a 10:15, la segona a 11:15 i l'última a 12:15. Així doncs, posem fil a l'agulla i comencem. Benvingudes i benvinguts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Minutets i mig de les 9 del matí i arrenquem el Penedès amb xarxa sortint a la muntanya. I és que un mes més ens posem calçat còmode i sortim a conèixer el país amb la secció de muntanya que ens apropa la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia.
Molt bon dia, doncs un mes més sortim a la muntanya, sortim a trepitjar territori, a conèixer el país, i per això el que ens acompanya aquí a Ràdio Sant Sadurní és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, molt bé. Aquí a proposar-vos una nova sortida i parlar una miqueta de les aplicacions mòbils que podem utilitzar a la muntanya.
Abans de començar a descobrir aquesta ruta, de parlar d'aquestes aplicacions que a dia d'avui ens salven molt la vida quan sortim a la muntanya, la veritat, jo et vull preguntar per com esteu vivint el tema del confinament, sobretot el confinament de cap de setmana. Alhora, la gent, sobretot, quan surt a la muntanya és el cap de setmana, i vosaltres, que quan teniu més activitat, òbviament, sempre és el cap de setmana, no sé com ho esteu vivint.
Bueno, ens anem adaptant a tot el que ens va venint, com a tots els sectors, jo crec. Sí que és veritat que, bueno, no, el tema del confinament perimetral del municipi en cap de setmana sí que, bueno, ens afecta moltíssim, perquè, com bé dius, és això, no? La gent surt de la muntanya principalment els caps de setmana, és quan tenim festa, no? Uh-huh. Aleshores, bueno, ens hem adaptat, hem intentat ficar una activitat de, bueno, fer un calendari d'activitats entre setmana per intentar tindre grups i poder continuar fent la nostra activitat, tot i que, bueno, surten molt esporàdicament perquè, bueno, és el que passa, no? La gent treballa. Aleshores, bueno, ens adaptem, ens estem ja preparant més per la campanya de Nadal, de vals regals per la temporada de 2021 i ja mirant cap al 2021 i amb ganes de que tot això passi i poder fer muntanya normal i una miqueta d'això, de normalitat, no? De poder anar els caps de setmana, poder fer activitats de més d'un dia, moure'ns, no tindrà por per als horaris i bueno. Però bueno, també és veritat que és una situació excepcional, aleshores bueno, ens hem d'adaptar.
També he estat trastejant les vostres xarxes socials i he vist que us prepareu ja per la campanya de neu, quan vulgui nevar i quan vulgui començar a fer una miqueta més de fred, sobretot a l'hora de fer raquetes.
Sí, això és un altre, clar, tenim preparat això, sobretot raquetes de neu, que algun dia parlarem de les raquetes, però clar, quan hi hagi neu, de moment res. L'any passat, a més de finals d'octubre, principis de novembre, ja va haver una nevada, tot i que va durar poquet, però ja va ser una miqueta d'esperança i de ganes d'anar a tocar, a trepitjar-la, no? Però ara, de moment, res. De moment, aguanta el bon temps. De fet, la setmana passada estàvem fent barrancs aquí a Castellà del Vallès. Uh-huh. Per tant, bueno, esperant la neu. A veure si arriba algun dia.
Jo t'he de dir que pel pont d'octubre vaig veure neu i vaig trepitjar molta neu i vaig haver de treure neu, sí, del cotxe i ara sembla com totalment increïble.
Sí, a l'octubre va fer la nevada aquesta i tothom deia que seria una temporada perfecta de neu, seria, bueno,
la
temporada del segle, no? I jo ja no va pensar, ostres, potser passa-ho de sempre, que ve la nevada, temporada de bonança, no? Molt, molt bon temps, temperatures altes i se'ns en va tot. I espera, i mira, ha sigut així. Aleshores, bueno, paciència i ja arribarà. O sigui, la temporada està allà. A veure si podem anar-la a gaudir. També és un altre tema.
Sí, sí. Esperarem, doncs, a que comencin aquestes nevades i a que ens deixin sortir, sobretot els caps de setmana, fora del municipi per poder fer esport, per poder conèixer territori. I, Oriol, parlem d'aquestes aplicacions mòbil a la muntanya, ho dèiem abans, no? A dia d'avui, el que no té Wikilocs, gairebé que no és ningú, a la muntanya.
Sí, Wikiloc ens ha ajudat molt i, de fet, parlarem ara del famós Wikiloc. Les aplicacions mòbils, en un principi, doncs, tu anaves a la muntanya, no? I anaves amb el mapa, la brúixola, et preparaves a casa prèviament tota la ruta, però amb totes aquestes eines més de mà. Uh-huh. I avui dia podem decidir, ara tu i jo, d'anar a la muntanya, trec el mòbil, busquem una ruta i anem a fer-la, no? O sigui, s'ha facilitat molt, sobretot la preparació d'aquestes rutes que puguem fer. Podem veure el nivell de la ruta, podem mirar recorregut, distància, desnivell... Ens donen molta informació totes les aplicacions. Uh-huh. Llavors, avui venim a comentar una miqueta les apps que ens poden fer més ús, hi ha moltíssimes, per tant, segurament en tenim de més en el mòbil, però jo us proposaré unes, que són les que jo més treballo, i que, bueno, ens agafen una miqueta de tot, no? La preparació de la ruta, meteorologia, geolocalització i topografia... Bueno, anem a veure, anem a entrar una miqueta en cada una, val?
Explica'ns.
Primer de tot, tema meteorologia és superimportant, ja ho expliquem cada vegada que expliquem una ruta, no? Hem de saber com estarà la meteo i in situ allà, al mig d'una ruta, hem de, bueno, poder veure si ens ve algun front, si ve algun mal temps o alguna cosa, no? Hi ha dues aplicacions que nosaltres recomanem. Una és Meteo Blue, que és per una predicció de 7 dies vista, on et va dient... bueno, hi ha una línia de confirmació depenent del dia, on et diu si està verd, groc o vermell, si està més confirmada o menys confirmada la meteo. Normalment, a 4 dies vista està gairebé 100% confirmada. Meteo Blue jo la recomano molt perquè encerta bastant la predicció. I a més està molt bé perquè hi ha meteo de cims. Tu pots posar cim de vestiments i et diu la meteo que farà en aquell cim, el vent, la temperatura, més o menys, però l'encerta bastant. I sobretot les hores de possible pluja, possible vent fort, també l'encertes. O sigui, per exemple, Meteo Blue diu que a les 4 vindrà un ruixat, acostuma a ser així. Cal dir que, bueno, que això no és una ciència exacta, que per tant pot haver algun error. Mm-hmm. Però Meteo-Lu fa bastant bé aquesta feina. Per tant, seria, doncs això, no? Tinc l'aplicació i per demà, quina meteo tinc? Ho buscaríem allà, buscaríem el municipi on comencem l'activitat i, per exemple, el cim per on passarem, el cim important, i és molt probable que estigui a l'aplicació.
Mm-hmm.
Allà, a la ruta, l'aplicació que recomanaríem és la de Meteocat, o la mateixa pàgina web de Meteocat. L'apartat de radar ens serveix moltíssim per saber si ens ve algun front o algun canvi, no? En aquell mateix moment. Té un interval de 10-15 minuts, per tant, tu veus el que ha passat fa 10 minuts, però aquí pots calcular, doncs, si t'està venint un front, si es desvia, com és de gran, per si has de fer alguna escapatòria, si t'has d'anar de la ruta, o, pel contrari, doncs, bueno, a canviar la direcció del vent o el que sigui i pots continuar amb la teva excursió. Aleshores, rutes de meteorologia teníem aquesta, no? Meteo-Blu i Meteocat.
Perfecte.
Després, anem al clàssic, Wikiloc. Molta gent el fem servir. És una eina que està molt bé, hi ha la part de gratuïta, la part de pagament. Normalment l'utilitzem per buscar tracks, que són rutes ja fetes, que gent com nosaltres, doncs, es penja a Wikiloc i, bueno, és una xarxa, no?, de rutes que podem anar a agafar, les podem fer, podem deixar el nostre comentari, podem penjar fotos d'aquella excursió. Bueno, és una xarxa molt, molt interessant. També el que podem fer és agafar aquests tracks, aquestes rutes, passar-les al mòbil i seguir-les durant l'excursió. Podem gravar la nostra pròpia ruta i penjar-la després a la pàgina web perquè altres persones la puguin utilitzar. Però que vinc a comentar, que potser no ho coneix tanta gent, és que va molt bé per preparar una ruta. Nosaltres, quan, per exemple, preparem una excursió, posem, doncs, per Baiter, doncs normalment abans de la preparació entrem a Wikiloc i hi ha un apartat que, bueno, tu, si fiques a crear rutes, hi ha un apartat que fica a penjar rutes. I en allà hi ha 5 opcions i la tercera és crear la teva ruta manualment. Bàsicament t'entra un mapa on tu pots anar marcant punt per punt per on tu aniràs passant i al final se't fa tot un recorregut, que és el que tu has marcat, donant-te la informació de distància, desnivell, si és circular, si no és circular. Bueno, et fa com un esquema visual de tota l'excursió que hauràs de fer. O sigui, per planificar rutes està molt bé, va funcionar molt, molt, molt bé.
Després, salva la vida,
Sí, la veritat que sí. Ho bo d'això és que tu pots planificar aquesta ruta, aleshores te la passes al mòbil i segueixes aquesta ruta que tu has planificat. Mm-hmm. Aleshores també, bueno, és una molt bona opció. Aleshores, Wikiloc va molt bé. Després, una que no es coneix tant, es diu OSM Peak Finder. Aquesta aplicació és un mapa topogràfic de tot el món. Mapa topogràfic és el mapa de muntanya, on hi ha corbes de nivell, corriols, camins... Doncs aquesta aplicació, tu la pots utilitzar com a mapa, anar allà al mig de la muntanya, pots seguir camins, bueno, és la realitat, no? La realitat en el mòbil. El que està molt bé de l'aplicació, sobretot, és que també et diu el tema de les coordenades GPS. Et diu exactament on tu estàs. En cas d'accident, de que passés alguna cosa, tu podries trucar, per exemple, al 112 i donar les teves coordenades exactes i et localitzarien directament. Aleshores, també serveix molt, no?, per localitzar-te en aquell moment que dius, vale, jo vaig amb el mapa de tota la vida, em desoriento una miqueta, on estic? Pam, busco l'aplicació, miro exacte, ho comparo amb el mapa, i aleshores ja veig que em puc localitzar-me molt més fàcilment. Mm-hmm. I alhora, doncs això, no? Tinc un accident, 112, mira, estic a la coordenada tal, 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 i aleshores et localitzen molt, molt ràpid. Bueno, és una aplicació molt útil, sobretot per... No tant també per orientar-te, que potser, doncs, ens agrada més anar amb el mapa i tal, però per moments així més delicadets, doncs, bueno, ens serveix molt, no? I ja per últim, l'aplicació de Geocaching, una aplicació més divertida, més dinàmica, que és un joc d'orientació a nivell mundial, on hi ha una comunitat molt gran de persones que amaguen tresors, normalment, doncs, en tàpers o caixes així impermeables i tal, i les amaguen, doncs, per arreu. El que et dona aquesta aplicació és que tu pots a escollir un tresor, a escollir un geocaché, i et guia a partir de rooms fins al tresor. Aleshores, tu pots utilitzar o anar en línia recta, que a vegades és complicat, o has d'interpretar el mapa i buscar els camins més adequats fins al teu tresor. Un cop el trobes, obres, a vegades trobes algun regalet, alguna coseta, algun record d'algú, i sobretot hi ha una llibreta on tu pots apuntar qui ets i que l'has trobat, i alhora comunicar-ho a l'aplicació. També et dona l'opció de tu amagar un tresor, per tant, si us ve de gust, doncs podeu amagar un tresor allà al costat de casa, no? De fet, si ara obríssim a diferents punts d'aquí del Penedès, hi ha molts geocachings, molts. Aleshores, us animem a descarregar-vos l'aplicació, és gratuïta, després hi ha una altra de pagament, però la part gratuïta es pot començar a jugar i al costat de casa segur que trobeu algun tresor.
Aquestes 5 aplicacions mòbil per utilitzar a la muntanya, de tant sigui per saber la meteo, pel tema dels racs o per aquestes corbes de desnivell que comentaves, o per jugar mentre es passegem. Oriol, quina ruta fem avui per acabar?
Per acabar, farem la ruta de les 5 fagedes de Santa Pau. Ens anem a Santa Pau, a la Garrotxa, i anirem a veure els colors de la tardor que ara estan molt vius, són molt bonics, i visitar les àrees més boniques de la Garrotxa, no? I amb aquesta ruta, de fet, aconseguirem agafar prou alçada per veure tota la Garrotxa amb el seu esplendor. Aleshores, proposem una ruta que comença a Santa Pau, a la població de Santa Pau, 12 quilòmetres aproximadament, una ruta circular, desnivell acumulat 614 metres, per tant, assequible per tothom durant tot el dia. I el punt més alt serà el cim de Sant Jordi a 968 metres. Així, molt ràpidament, els punts claus per on passaríem de la ruta, val? Començaríem al centre de Santa Pau, aniríem en direcció a Can Font, que és un conjunt de cases. Tot això, si ho mirem, per exemple, a Wikiloc, ho trobaríem. Si mirem a OSM Peak Finder també el trobaríem, i si ho fiquem al Maps també potser algun punt d'aquests els trobem. Per tant, us animem a utilitzar les aplicacions que hem comentat. Val? Fem la... Ho direm. Centre de Santa Pau, Can Font, que és el conjunt de cases, i anirem cap al cim de Montverd, que és de 606 metres, que és un turonet, on aquí ja comencem a veure ja unes vistes bastant maques de tot el que va ser la zona de Santa Pau, zona volcànica de Santa Margarida. Bueno, ja comencem a tindre ja unes vistes molt maques. D'allà ens girem cap a la muntanya i pugem per una carena, tot recte, fins al coll del Grau, val? Que és una pujada constant, però bastant, bastant assequible. Aquí ja comencem a entrar a les fagedes, val? Com hem dit, la ruta aquesta, la idea és veure 5 fagedes no tan conegudes, no com la fageda d'en Jordà, més fagedes més naturals, i bueno, aquí ja comencem a entrar dins de la primera fageda. Un cop arribem a la cuia del Grau, anirem cap a la dreta i ja anem caranejant tota la muntanya cap al cim de Sant Jordi, val? Aquí és molt fàcil de seguir perquè sempre tenim el precipici a mà dreta, que són totes les vistes, i a mà esquerra és una vall que se'n va. Aleshores, seguim per la carena, caranejant, i fins al cim de Sant Jordi, 968 metres. Aquí gaudim de les vistes, fem un mos i comencem a baixar per corriols i pistes fins que arribem a les cases de Bassols. Aquest recorregut hem passat per la Font del Pobre, i el camí es diu Font del Pobre, per tant, fàcil de trobar. Un cop arribem a les cases de Bassols, ja estem un altre cop a la plana, estem en pla, i girem cap a la dreta, direcció Santa Pau. Mentre fem la ruta aquesta, des d'on estem fins a Santa Pau, passem pel costat del volcà de Santa Margarida, just per sota, i el volcà de Roca Negra, fins a arribar a la població. Per tant, també ens endinsem en aquest món de la Garrotxa, no?, que són els volcans. Aleshores, és una ruta circular on trobem fagedes, volcans de la Garrotxa. És una ruta molt recomanada per aquesta època perquè els colors, no?, de la tardor, les fulles ja comencen a estar bastant caigudes, per tant ja comença a ser tot molt, molt bonic. Aleshores, a gaudir de la ruta i...
De fet, la Garrotxa sempre és maca, però la tardor té un encant...
I si barreges les dues ja és màgic, eh? O sigui, és molt bonic, és molt bonic. La Garrotxa, de veritat, que val molt la pena anar-hi.
Les cinc fagedes de la Garrotxa, una ruta menys coneguda, i altres molt més conegudes, no? Aquesta molt menys coneguda, jo personalment me l'apunto, a veure si ens desconfinen al cap de setmana ja, quan puguem, i a la propera vegada que ens veiem ja et puc dir que l'he feta i què m'ha semblat.
I tant, si entres a Wikiloc trobaràs la ruta de cinc fagedes de Santa Pau feta per nosaltres, per tant.
No em perdo.
No hi ha pèrdua.
Doncs Oriol, ho deixem aquí, com sempre, un plaer que ens acompanyis cada mes al Penedès en Xarxa, que parlem de muntanya, que descobrim rutes, que sortim a descobrir el nostre territori i ens tornem a veure el mes vinent, a veure si a Nevat hi podem parlar de raquetes.
A veure si podem parlar de neu i de bueno, totes les activitats que comporta. Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa.
Si algun dia... I arribarem al punt dels dos quarts amb una nova cita amb l'actualitat local i comarcal, i ho farem precisament avui, que és 25ena, amb una cançó dedicada a les dones. En aquest cas es diu Dones i és de Tessa.
Què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, el tinc des de pobresa, si tens fills ja eres mare, són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes?
Pour ceux qui doutent, suis une femme qui clame pour continuer sa route. Indépendance, libération et la prison pour tous les bruits qui nous frappent, nous touchent. Sans consentiment, le sentiment de tout en genre. J'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent. Sachez, aujourd'hui commence la bataille. Rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille. On a la rime, envie de rire, faire pagaille. Hein? Ravive ma vie d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties, suprématie bien méritée. La réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes. J'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles.
Sommes les femmes, hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme.
Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida, sigue tu camino. Vives con angustia y rencor, amate. Buscas una ley en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictad que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La hacía es más leve, aunque luego duele. Quieres limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego.
La mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder?
Deben comprar y mal venden nudes, desde menudes. Andantes historias de modes y fades, son todos mentiras. Diumenge de gener a desembre. Són les dones tratades com a bruixes, com poden ser lliures.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem explicant-vos que el govern aprova l'ajut extra de 600.000 euros per compensar les pèrdues del míldiu a la vinya. La quantia màxima de l'ajut per cada beneficiari serà de 20.000 euros, un ajut directe a aquells viticultors afectats amb un mínim d'un 35% de pèrdues de producció en la collita del 2020. Es tracta d'un nou ajut que arriba per ampliar la dotació dels ajuts destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 per l'afectació de la plaga. Aquest ajut es va publicar amb una dotació inicial de 4 milions d'euros amb una primera dotació de fons de contingència aprovada la setmana passada per un import que superava el 1,5 milió d'euros. Amb aquesta segona fase, a la qual s'hi hauran de sumar les dotacions pressupostàries provinents de les transferències internes de les partides de les diferents direccions generals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, es cobrirà la totalitat de les necessitats de la línia, xifrades en més de 8 milions d'euros. Cunit millora la il·luminació en dues zones concorregudes del municipi. L'Ajuntament de Cunit ha instal·lat noves llumeneres en dos punts del municipi on hi ha un concorregut trànsit de vianants, com són el passeig marítim entre la carrerada de Santa Coloma i el torrent d'en Pedro i els voltants del pavelló dels Joncs. L'actuació, que ha tingut un cost de 14.600 euros, ha consistit en substituir els llums anteriors per llumeneres de tipus LED, que suposen una millora en eficiència energètica perquè redueixen les emissions de CO2. A més, des del consistori apunten que l'actuació també suposarà una millora de la seguretat dels vianants, augmentant la uniformitat de la il·luminació en aquests trams. De la mateixa manera, fa uns dies es va iniciar el procediment per renovar la il·luminació a la zona esportiva municipal, al sector on hi ha la pista de skate i les de petanca. El cost serà de 67.000 euros. Les escoles de música reprenen l'activitat presencial després de 3 setmanes tancades. Les escoles de música, com la Municipal de Vilafranca, l'Escola Maria Dolors Calvet, han arrencat aquesta setmana l'activitat presencial de nou. Després de 3 setmanes tancades, encara la represa amb la il·lusió de retrobar-se amb alumnes de nou a les classes. La normativa vigent les obliga a limitar l'assistència a 6 alumnes per aula. El director de l'Escola Municipal de Música de Vilafranca, David Miret, explica que s'han hagut d'adaptar. També explica que les aules són espais segurs i esperen que no els tornin a tancar. I acabem explicant-vos que del 5 al 13 de desembre es podrà fer la cursa i caminada de muntanya semivirtual Spartan Running a benefici de la Marató de TV3. Els participants podran fer el recorregut entre el dissabte 5 de desembre a la mitjanit i el diumenge 13 de desembre a les 3 de la tarda. El circuit és de 10 quilòmetres amb sortida i arribada des de Sant Miquel d'Olèrdola i estarà marcat durant aquests dies. Els participants que vulguin optar a premi i incloure el seu registre en la classificació general hauran de gravar la seva cursa amb qualsevol app, Wikiloc, Endomondo, Strava, Garmin, Sunto o Relief, per poder justificar el seu temps i que el recorregut sigui idèntic al que té marcat l'organització. El preu d'inscripció és obert a la voluntat del participant, tenint en compte que l'import mínim és de 7 euros. Les inscripcions es podran fer fins al mateix dia 13 de desembre a les 12 del migdia, 3 hores abans que finalitzi el termini de participació. Només es tindran en compte els temps dels atletes que prèviament s'hagin inscrit i es pot fer el recorregut tantes vegades i dies com es vulgui, tenint en compte que només s'admetrà un únic registre per atleta.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 de 10 del matí.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I I ha arribat a l'espai de recomanacions literàries. En aquest cas, la Sílvia Delgado està acompanyada de la crítica Anna Ruiz Mestres i parlen amb Laura Borràs del seu llibre El poder transformador de la lectura.
La lectura té molta força i un gran poder transformador, com descobrirem avui en aquesta nova cita amb les recomanacions literàries que ens acosta la professora i crítica literària Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins portes avui?
Oh, avui us porto una persona molt especial, amb un llibre molt especial, que es diu El poder transformador de la lectura, com tu ja has anticipat. I la persona és la Laura Borràs, que estem contentíssims de recuperar la dona sàvia del món de la literatura i arrencar-la una mica rona, només una mica rona, del món de la política.
Laura Borràs, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a totes dues.
La política ara mateix ocupa no el 100, sinó el 200% del seu dia a dia, oi?
Doncs la veritat és que sí, perquè el moment és complicat i cal doncs tots els esforços per fer i per intentar desfer allò que altres volen aconseguir. Per tant, és evident que ho has definit molt bé dient el 200%, però vaja, sempre queda un raconet per la gent que som persones de lletres i que el nostre món professional, la nostra formació, la nostra trajectòria professional i vital fins ara han estat en una altra òrbita, doncs és molt difícil apartar-se'n i vaja, no ho vull de cap manera. Per tant, estic molt contenta de poder estar amb vosaltres avui parlant de literatura, que és el meu món.
Li queda temps per la lectura ara mateix?
Bé, la lectura forma part de la meva vida en tota circumstància. És evident que es llegeix de maneres diferents en funció dels moments. Jo llegeixo diferent a l'estiu, per exemple, si disposo de més temps que el que faig a la resta de l'any, perquè, per exemple, em reservo novel·les, etc., doncs per evadir-me més i gaudir i tot, però, en canvi, la lectura de poesia m'acompanya sempre de manera perenne i té molt a veure doncs amb la meva manera de fer i de ser, i també l'assaig doncs és una forma de lectura permanent. Així és que la lectura sí, sempre i en tota circumstància, ara ja tant per triar i remenar, doncs que també pots repartir-ho al llarg de l'any en funció de la disponibilitat.
Molt bé, Laura, doncs va, som-hi. Avui parlem de literatura amb tu i no de literatura menor, sinó que parlarem dels clàssics. No sé, llegint-me el llibre, m'ha semblat que pivotava sobre tres eixos que comento una mica i tu pots dir després que no, el que tu vulguis. Però al parlar dels clàssics et centres en grans mites de la humanitat com Prometeu i Faust, Faust des de la visió de Goethe i des de la visió de Villalonga en Bearn. Un altre eix per mi important és l'home que juga a ser Déu, i aquí tornaríem a tocar Prometeu, però també parles de Balzac, amb una obra que no coneixia, que m'ha encantat i que hauré de llegir. Però també amb Frankenstein o amb Stendhal a la Cartoixa de Parma, etc. I l'últim eix que jo he posat és la presència i la reflexió de la mort, amb clàssics com la Bovary, com en Joyce, però també amb els poetes nostrats com Marçal, Margarit, Sant Pere, Marc, etc. La pregunta és, si no estàs d'acord després ho dius, però una de les preguntes que et volia fer és, l'autor d'una obra d'art podem pensar que juga a ser Déu i ha de ser castigat per això? No sé, ells de fet penso que potser volien assolir una mica aquest sublim dels romàntics. Com ho hem d'enfocar, aquest agosarament de l'escriptor?
Mira, és molt bonic que hagis parlat d'aquests tres eixos. Es nota que ets una lectora amb un nas molt fi, perquè de fet el llibre gira al voltant d'aquestes qüestions que planteges, perquè neix d'una determinada circumstància personal. I, de fet, jo ja havia escrit diversos llibres sobre clàssics, vaig començar amb Perquè llegir els clàssics avui, no? fa anys, i aquell llibre, quan el vaig fer, acabava de viure la pèrdua del meu pare, que es havia diagnosticat una malaltia. És un 3 de novembre, jo sempre penso que és el meu Tots Sants particular, i aleshores va gestionar els últims temps de vida, 40 dies, un mes i 10 dies. I jo vaig viure amb ell, al seu costat. Llavors jo m'acarava a la presència de la mort, no? Que en la nostra societat és un fet del qual normalment hi vivim d'esquena, no? Hem evacuat la mort de les nostres vides. Abans naixíem i moríem a casa, ara també, no? hem donat aquesta porta de sortida a la mort, i normalment es mor doncs, en els hospitals o les residències, i directament es va al tanatori, no es fan els dols com es feien, tapant les imatges o cobrint els miralls, o no? Tota una sèrie de rituals que d'alguna manera ens ajudaven a entendre la fragilitat de la vida i ens ajudaven a entendre que el contracte vital comporta aquest moment, no?, de traspàs de quan hem de morir. Clar, uh-huh. Acarar-te amb la mort i fer-ho d'una manera tan dura, el meu pare era jove, tenia 65 anys, estava en plenitud, no?, de professionalment, vitalment, doncs, veient ja nets, etcètera, no? I per tant arribes a un moment especialment dolç de la vida i de volta, doncs, te n'expulsen. Jo vaig viure-ho naturalment amb angoixa i amb dolor, i com que abans parlàvem de la lectura i jo sempre torno als meus clàssics, als llibres que m'acompanyen i que d'alguna manera doncs, també m'ajuden, no?, en determinats moments. I aleshores, clar, jo necessitava respostes i feia aquestes preguntes i probablement buscava complicitats doncs, en poetes que havien fet aquesta reflexió. Joan Margarit té filles mortes i ell reflexiona en determinats poemes de com potser demana perdó a les seves filles perquè ja no hi pensa prou, no? I jo pensava, no, el meu pare jo el recordaré sempre, mai no hauré de demanar perdó perquè m'oblidi d'ell, no? Perquè, uh-huh. perquè jo estava en aquell moment de màxim dolor. O Màrius Sempere, que qüestiona Déu, no? Que li diu on és, no veu les coses que passen, l'agafa per les solapes i l'interpel·la directament, que és moltes vegades el sentiment que un també té quan es troba amb una sensació d'injustícia. La Maria Mercè Marçal, que viu el càncer, l'explica, el fa poema, el fa reflexió de vida i que jo vaig compartir també amb ell, no? I per tant, hi ha aquesta reflexió, Ausias Marc, que es defineix com el més gran amador, que ni tan sols la mort podrà, no?
Podrà canviar, el teu dolor. Sí, sí.
Exacte, no? I llavors, també a l'altre extrem, els clàssics que intenten agafar-se la vida desesperadament, no? Voler aquest absolut, no? I això és Faust, no? Que ho sap tot, que ho vol tot, però que vol més, no? I són tot de lectures i fruit d'un determinat moment vital en el qual jo hi veia doncs, molts paral·lelismes, però això ho vaig veure posteriori, eh? No pas en aquell moment. Llavors, quan ara em preguntes per... vull dir que l'eix de la mort és el que enfila totes aquestes lectures, també amb el que representa el meu pare, no? Perquè ell era metge, però era molt humanista, i per tant jo, la música, la literatura, l'art, fixa't que hi ha a James Joyce, hi ha la música, doncs amb Balzac hi ha la pintura, amb Stendhal, doncs, bueno, és que parlo d'una protagonista, la duquessa Sansaverina, que neix de la impressió que Correggio li va produir a l'ànima de Balzac, que és meravellós, no? Que un quadre et transformi fins al punt de crear un personatge fet express. Per tant, hi ha tot aquest miratge de vida, no? I mestratge de vida per mi en relació amb la cultura en general, que es reflecteix aquí. Llavors hi ha la petitesa humana que s'enfronta a que si perd la vida o perd tot, i aquest desig de voler perpetuar-se. Aquest és el desig motor creatiu de l'art, no? Uh-huh. Baudelaire té un poema que parla d'una carronya que es troba passejant amb la seva estimada, no? I li diu, mira, tu seràs això. Ah, tu quan
sí,
et moris
sí,
seràs
ho
això.
Ho recordo, sí.
Seràs una desferra humana,
una desferra,
no?
Sí, sí.
I llavors diu, digue'ls en els cucs que a petons et devoraran, que és una imatge tremenda,
una mica...
no? Que és aquest, serem al sopar fred, no?
Sí,
ja
sí.
Estiguem enterrats.
Sí.
Que jo vaig salvar-te, que jo vaig guardar l'essència divina dels nostres amors. És a dir, que jo com a poeta t'hauré salvat. Que, és a dir, com lluitem contra la mort? doncs, deixant alguna cosa més enllà de la nostra vida. I aquest és aquest desig que l'art expressa doncs, d'una manera perfecta, i en aquest cas concret, en algunes de les obres que jo diu, Frankenstein, doncs és això, aquest desig de vèncer la mort amb vida, no? I per tant usurpant funcions per part de l'ésser humà que només li és donat en el diví, no? En la divinitat. Llavors, és un joc, si t'hi fixes, doncs tot pot ser llegit. Cada una d'aquestes obres pot ser llegida naturalment, i a mi m'agrada, sempre he fet llibres que miren d'encomanar lectures, no? Que miren de ser pont entre els lectors, que potser s'hi acostin per una determinada casualitat, i llavors, ai, doncs com tu has dit abans, no? Doncs ara llegiré Balzac. Doncs a mi ja m'has fet molt feliç, perquè vol dir, veus, hem aconseguit l'objectiu, perquè a més és això, l'obra mestra desconeguda, és un conte bravíssim, és un conte bellíssim, però és aquest conte on algú lluita per mirar d'aconseguir la perfecció, de fixar la vida, que és el que voldríem tots, no? Fixar aquest moment, i en canvi la vida és això, la vida és fugissera i la vida se'ns escapa, i això també vol dir aprendre a viure, encara que de vegades doncs faci mal, no? Quan
comporta, quan arriba la mort, no?
Exacte.
Exacte. Moltes gràcies. Escolta'm, seguim amb una cosa més prosaica. Fas una pinzellada petitona a la praxis de la lectura en el món de l'ensenyament. Com que jo vinc d'aquest món, em lamento molt de que cada vegada els clàssics, la literatura universal, la catalana, queden una mica com més relegades a un batxillerat de tipus humanistes, i encara el grupet que escollirà allò, no? O sigui que aquest món d'educació, que ja he dit ensenyament i sé que ara això no s'estila, però doncs com hem de fer per fer arribar aquests clàssics a les escoles, perquè des de la classe política, i sense voler ofendre ningú, cada vegada això s'aparta més. I com ajudar-los perquè hi arribin i ho entenguin? Llegint, rellegint, interpretant, reinterpretant, i encara una mica més, diria. El professorat actual que entra a les aules ja han patit aquesta restricció. Clar, tot sembla que bufi en contra, no? Doncs anima'ns una mica perquè vagin les coses, mira, a favor.
No sé si t'animaré, perquè comparteixo el diagnòstic, el comparteixo plenament, i és molt trist veure com s'expulsa o es giberitza cada cop més, no?, una sèrie d'aprenentatges, perquè es consideren que són inútils. Fixem-nos, no?, del valor que donem, la utilitat o la inutilitat de les coses. Jo dic, mira, si quan van haver-hi les grans crisis per culpa de la banca, algú va qüestionar que tots aquests senyors de negocis amb grans títols, amb economia, etc., ens van portar a una gran debacle? Per què? Perquè no tenien valors. Perquè van estar treballant, no, com si les coses fossin, no,
pim-pam, números
apuntats. Però no hi havia el pensar què comportaria això, no? La literatura, la cultura, el món del pensament, la filosofia, totes aquestes disciplines que ara podríem considerar que queden com apartades, perquè per inútils, clar, és que ens donen valors, ens donen... No, vull dir que en aquest sentit jo crec que ens hem descapitalitzat d'aquestes qüestions en l'ensenyament, i potser això, doncs, d'aquí un temps tindrà una repercussió també socialment, no? Perquè quan a mi em pregunten per què serveix la literatura, no? Perquè com si volguéssim trobar un valor crematístic, quan en realitat... Sí. Mira, jo he estat explicant què va representar per mi, doncs, gestionar aquests 40 dies últims de la vida del meu pare. I he parlat de la literatura. Quan jo parlo i faig presentacions de llibres, l'altre dia em va passar, ho estava fent a Sitges, i a l'acabar vaig rebre un missatge preciós d'una persona que em va dir: mira, tu no ho sabies, no ho podies saber, però jo resulta que estic lluitant contra un càncer de pit i la meva mare s'ha mort aquesta primavera de Covid. I tu, amb el que m'has dit, m'has ajudat més i m'has ofert, a més, una mena de formació a l'ànima amb totes aquestes lectures que tu has apuntat, que a tu et havien servit. I quan t'he sentit a tu parlar-ne, a mi ja m'han curat una mica, ja m'han ajudat una mica. Quin valor li donem a això? Bueno, jo li dono un valor extraordinari, com et pots imaginar, i suposo que tu també comparteixes, no? La importància de transmetre aquests valors. I això com ho fem? Doncs ho fem a través d'aquestes matèries. Llavors, com que jo sóc una persona que sempre intento, quan una cosa no m'agrada, intentar treballar per corregir-la, jo sóc professora de literatura comparada a la universitat, però he fet sempre molt formació de professorat per donar-los eines als professors que estiguin amb joves a les aules i trobin camins per acostar-los a la literatura. Jo específicament ho faig a la literatura, però a través de, no, ja ho pots veure, a través de mites, a través de la música, a través del cinema, a través de l'art, no, que són altres disciplines que poden actuar d'am, no? D'atractiu perquè els joves s'hi acostin. I per tant, fins i tot quan estava a la Institució de les Lletres Catalanes vaig demanar formar part de les comissions d'ensenyament que feien les tries de les lectures obligatòries, perquè jo deia, com pot ser, jo em trobo tanta gent a la universitat que em digui que, bueno, quan estava a l'escola ells eren lectors quan eren joves o petits, amb els pares que els expliquen contes, etc. Però després a l'escola ja no els va agradar tant això de llegir. Jo penso, com és possible que allà on hem de fer lectors els vacunem contra la lectura? I això per mi és inadmissible, diríem, no? Hem de treballar perquè això no sigui
Laura,
així.
Laura, se'ns acaba una mica el temps. Tanquem aquesta resposta i et faig dos, ens queden 3 minuts, em sembla.
Molt bé, ja seré més breu, disculpa.
No, si és un plaer escoltar-te. Mira, dos preguntes amb una molt ràpides. Una, les noves tecnologies que tu domines ens fan llegir molt, però no ens fan llegir els clàssics. Hauríem de recuperar el paper per això? I una altra cosa, que en el llibre apareix la Marçal, però no... O sigui, a mi m'hagués agradat alguna dona més, Safo, no sé, fins al 18, que estan més callades, no? A partir de 19 i 20 ja existim. Bueno, una mica això, no sé si ho pots dir de pressa. Bonament,
bueno,
Laura, el que puguis.
A veure, les tecnologies, jo sempre utilitzo les tecnologies al servei dels coneixements i, per tant, les utilitzo per acostar-nos amb el mateix llenguatge als joves als quals jo vull portar cap als nostres clàssics. Ho he fet amb bits de literatura, ho he fet amb tuits de literatura, ho he fet utilitzant totes les eines que siguin un arsenal al servei de portar-los cap a allò que jo considero, que sigui paper o sigui digital, en aquest cas és indiferent. Shakespeare és Shakespeare en paper o amb una tablet. Shakespeare és Shakespeare dalt de l'escenari o amb una adaptació cinematogràfica. El que hem de fer és que hi vagin i, per tant, fer-los veure aquests matisos, aquestes reescriptures, aquestes noves formes de trobar allò que mereix i que es perpetua per sempre perquè és l'essència del clàssic. Sobre les dones, vaig escriure un llibre que es deia La literatura en un tuit, on feia emergir una gran quantitat de dones a tots els temps. En aquest llibre, justament perquè reflecteix aquest itinerari personal, no he hagut de fer una tria en funció de si incorporava més o menys autors d'alguna època o de gèneres diversos, el que sigui, eren fruit d'aquest moment personal que estic explicant i, per tant, ho hauria adulterat si hagués modificat les lectures que veritablement em van portar a aquell moment, no? Però, en canvi, sempre en la meva feina de visibilització de les dones escriptores, tu has parlat de Safo, però des de Maria de França, eh?
Sí,
i parlant
sí.
Les Troveirits, etcètera. Vull dir, jo he fet sempre aquesta feina d'arqueologia d'aquestes veus femenines que tenen tant a dir i que justament quan ho han dit en altres èpoques on era molt més difícil de dir, té tant de valor rescatar-les. I per tant, sempre recomanar-les, sempre llegir-les, sempre redescobrir-les i permetre'ls que vegin la llum després d'aquest silenci dels segles. Per tant, jo en soc una ferma defensora, com crec que segurament tothom qui m'escolti sap, i per tant, en aquest cas, hi ha la Maria Mercè, perquè, i un llibre molt concret de la Maria Mercè, que és Raó del cos, que és on ella, és un llibre publicat pòstumament, ja reflexiona sobre aquesta malaltia que malauradament ens la va prendre per sempre.
Sí.
Laura Borràs, ha estat un plaer conversar aquesta estoneta sobre literatura, sobre com ens consola, com ens ajuda, com ens transforma. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat veritablement un plaer, una entrevista intel·ligent i plena de riquesa i matisos. Moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat, Laura. Molta sort, que tot vagi molt bé.
Això. Gràcies. Adéu.
Seràs aquella que vas voler ser. I avui, que és 25è dia contra la violència vers les dones, contra la violència masclista, precisament acabem les seccions, les acabem de rematar amb cançons sobre dones, i en aquest cas escoltem Diluvi i Tu sols tu, per arribar al punt de les 10 del matí.